Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Què tal, com esteu? Ja estem a divendres 22 d'abril de 2016. Avui és el Dia de la Terra.
Dia bon de la Terra, molt bon dia. I el dia també, a les cultures de l'Europa Oriental, és el dia de les criatures màgiques i místiques. Monstruoses.
Ah, així, això vol dir algo de cine per a després o no?
No.
És un avançament només, eh?
Sí, no, el Dia de la Terra, dia per conscienciar-nos tots de cuidar la Mare Terra, però també és el dia de les cultures de l'Europa Oriental, el dia en què apareixen aquestes criatures màgiques, bueno, que ningú les ha vist, però tothom en sap.
Ens ho apuntem al calendari. Cita de divendres, per tant, cita on tindrem cosetes per al cap de setmana, eh? Prepareu-se perquè durant la pròxima hora us presentarem diversos continguts en el nostre programa que arriba avui al número 66. Notícies que avui obrirem amb el que està previst per demà dissabte, dia de Sant Jordi, aquí a l'Ametlla de Mar. Fini, tu ja tens preparat el llibre?
Sí. Ja el tinc.
La rosa jo l'he de comprar al dia, eh? Que lògicament...
Sí, no, ja el tinc. Aquesta ja he sigut previsora. He sigut previsora. Si me'l van ensenyar, vaig dir, sí, este.
Repassem a les notícies alguns dels títols que des de les llibreries de l'Ametlla de Mar diuen que aquest Sant Jordi doncs apunten més alts.
Jo et puc dir la temàtica, i és una de les reines gastronòmica. No xerreu, que no ho sentia. Gastronòmica, sí.
Ho sabrem després.
Per fer jo de jurat.
Sí, no? Com també parlarem del concert que aquesta nit la banda de la Cala i la banda Clau de Vent de l'Hospitalet de l'Infant tocaran justament en aquest municipi sota la batuta d'un director convidat, que es tracta de Manuel Villar. Ahir en parlàvem aquí al Sempre amb tu, doncs avui també temps per les notícies, com també ens hem de fer ressò d'àmbit polític municipal, i és que el regidor Joan Font, de Plataforma Calera, suspendrà la seva activitat política temporalment per una malaltia. Tremés que avui tractarem el nostre temps de les notícies.
Al Fil a Zero, avui amb la Imma, comentarem com cada divendres les estrenes cinematogràfiques, avui en la mirada a la part final en un documental a ritme de rumba.
Ah, ho sabrem després al Fil a Zero. Segona part del programa, temps per l'entrevista avui amb un dels membres de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre. Es tracta de Josep Casado. Parlarem de la polèmica, sens dubte, que viuen aquesta línia de Rodalies. Ahir ja ho avançàvem. I com que no ens queda molt de temps, només dic a les xarxes socials, avui no estarà Dami Lleó, que li tocava el seu torn, tindrem a la Eva García. Comença el Sempre amb tu, Fini, som-hi.
Som-hi.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit els titulars de l'actualitat d'aquest divendres 22 d'abril de 2016. Sant Jordi a l'Ametlla de Mar.
Cap de setmana intens al municipi on el llibre La Rosa seran els protagonistes d'aquesta festivitat. La banda de la Cala i la banda Clau de Vent tocaran aquesta nit a l'Hospitalet de l'Infant sota la batuta d'un director convidat.
Serà a les 10:30 de la nit a l'Auditori Infant Pere. El director gallec Manuel Villar dirigirà aquest concert de bandes. El regidor Joan Font suspendrà la seva activitat política temporalment per una malaltia.
La regidora Marta Font assumirà provisionalment les tasques de portaveu del grup. La central nuclear de Vandellòs 2 simula un incendi i una fuita radioactiva a l'exterior.
L'exercici anual que ha suposat la declaració d'alerta general al complex ha estat supervisada pel Consell de Seguretat Nuclear. El govern pagarà el copat en les pròximes setmanes els recursos pendents pels tractaments contra la mosca negra i el mosquit.
El secretari general de Territori i Sostenibilitat es compromet a millorar el conveni amb el consorci, agilitzar les gestions i augmentar-ne la dotació econòmica. Tot a punt en la nova edició d'Expo Ebre, que reforça el programa d'activitats per despertar l'atenció dels visitants.
L'exposició de vehicles guanya superfície i l'interior de la mostra es reinventa per millorar les relacions comercials. I Villarretiro impulsa a l'Ebre una escola de cuina i un màster per crear líders professionals.
El xef Fran López, amb una estrella Michelin, serà i liderarà un projecte que naix amb el repte d'arribar a esdevenir grau universitari.
Temes que avui ocupen la portada de l'actualitat a les notícies de la Cala Ràdio. Aquest dissabte 23 d'abril la plaça Nova serà un any més l'epicentre de Sant Jordi a l'Ametlla de Mar. Diferents parades de les llibreries i floristeries locals exposaran tant les roses com les novetats literàries per aquesta diada. Els establiments asseguren que no poden comparar aquest Sant Jordi amb d'altres perquè en caure en dissabte esperen que les vendes siguin més altes. De fet, les floristeries locals asseguren que esperen vendre unes 2.000 roses durant la jornada. Pel que fa a les llibreries, ja tenen preparades les novetats de les editorials en què destaca que llibres com El caçador de bruixes de David Martí, Cinco esquinas de Mario Vargas Llosa o Sé feliç a Alaska de Rafael Sant Andreu. També el llibre que va presentar fa uns dies al vermut literari de Cala Cultura, L'Ebre, un riu que fa pujada, d'Arturo Gaya. Aprofitant la instal·lació de les parades a la plaça Nova, l'Ajuntament, amb la col·laboració del Racó dels Joves, també ha preparat un taller de punts de llibre per a infants que es farà de les 11:30 del matí i fins a la 1 del migdia.
Però abans d'aquesta cita, aquesta nit a les 10:30, la banda de la Cala, de l'Ametlla de Mar i la banda Clau de Vent de l'Hospitalet de l'Infant actuaran conjuntament en aquest municipi del Baix Camp en un concert que no dirigirà el director titular de les bandes, Emilio Cabello. Serà el director gallec, Manuel Villar, qui s'encarregui de dirigir el repertori preparat per aquesta ocasió. Les peces s'han anat preparant durant aquests darrers mesos. Aquesta és la segona edició d'aquest format que es porta a l'Auditori Infant Pere de l'Hospitalet. El director de la banda de la Cala, Emilio Cabello, ens explica els motius per fer aquest tipus de concert.
Realment és una decisió, una iniciativa que vaig prendre per diversos motius. Una, per juntar les dues bandes i crear una associació, una plantilla de músics extensa. Estem parlant d'uns 75 músics. Vale? La banda d'Hospitalet és més petiteta que la d'aquí perquè és més jove, només té 5 anys. I també perquè la gent de la Cala, els músics de la Cala, puguin disfrutar d'un auditori punter a nivell acústic, a nivell d'infraestructura, i tinguin la sensació de sentir-se en un lloc guai, un lloc xulo per tocar amb un molt bona acústica, on estiguin amples. I tercer, pues, com a efecte colindant, pues, per això, pel fet de cada any muntem alguna història així una miqueta que surti de lo comú. Pues, vam fer la primera edició convidant el director de l'Iran Pustina, l'Octavi Ruiz. L'any passat vam decidir fer l'homenatge a aquest a Deep Purple amb el grup de rock, que ho vam fer allà, aquí ho vam fer també per les festes de Sant Pere. I enguany estem fent la segona edició dels directors convidats i pues, bueno, ja fa mesos que li vaig comentar a Manuel, un molt bon amic i company i director, i bueno, pues, des de llavors ho estem treballant i manos a l'obra.
Pròximament, la banda Calera participarà en un nou intercanvi a la localitat saragossana de Tauste.
I la formació de Plataforma Calera ha explicat a través d'un comunicat que el regidor i portaveu d'aquest grup municipal, Joan Font, estarà de baixa temporal per malaltia i que d'aquesta manera, i pels motius de salut, estarà absent a les pròximes sessions plenàries, actes públics, així com als programes de l'emissora de ràdio destinats a la informació municipal. Segons ha explicat Plataforma Calera, això motivarà que l'altra regidora amb representació, Marta Font, assumeixi provisionalment les tasques de portaveu del grup en els plens. Tanmateix, han assegurat que la participació de la formació al programa Parlem-ne de la Cala Ràdio quedarà, de moment, suspesa.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Un incendi de grans dimensions declarat a un quart i 4 minuts d'11 d'aquest passat dijous al matí va donar inici al simulacre que la central nuclear de Vandellòs 2 ha efectuat cada any per comprovar el bon funcionament de l'operatiu previst en aquests casos pel pla d'emergència interior del complex.
L'exercici ha comptat amb la participació i la supervisió de l'Organització de Resposta davant d'Emergències del Consell de Seguretat Nuclear. Arran del foc s'ha simulat la pèrdua dels indicadors dels panells de la sala de control i la pèrdua del subministrament del corrent al Ter, portant la central a la declaració d'emergència i general categoria 4 del PEI, requerint la intervenció dels bombers. Posteriorment, s'hauria produït una pèrdua de refrigeració en la contenció i una fuita radioactiva a l'exterior, procedint a l'evacuació del personal de la planta no essencial. El CCN ha recomanat al Centre de Coordinació d'Operacions de Tarragona declarada de situació 3 del Pla Exterior d'Emergència de Tarragona en la zona d'atenció preferent i la situació 2 a la resta de la zona 1 en un radi de 10 quilòmetres. La zona d'atenció preferent inclou un radi de 3 quilòmetres al voltant de la central i el sector entre 3 i 5 quilòmetres en la direcció preferent del vent. En un cas real, suposaria aplicar mesures de protecció com l'evacuació de la població, el seu confinament si això no fos possible i la ingestió de tauletes de iodur potassi com a profilaxis. A la situació 2, les mesures es basen en el confinament i la profilaxis. El succés assajat hauria estat classificat com un accident de nivell 4 en l'escala internacional de successos nuclears. El simulacre ha finalitzat a un quart de dues de la tarda d'ahir. A banda dels tècnics del CSN, han comptat també amb la presència d'auditors independents. El personal de l'organisme regulador ha fet el seguiment de l'exercici i les mesures adoptades pels gestors de la central per recuperar la seguretat des de la seva sala d'emergències, així com del CECOP, ubicat a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona.
Més qüestions. El secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat, Ferran Falcó, ha assegurat que en 15 dies o 3 setmanes es pagaran els diners que la Generalitat deu de 2015 al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, per executar els tractaments de mosquit i la mosca negra. Falcó ha lamentat que encara hagi estat aquest dijous quan s'ha resolt el darrer tràmit burocràtic entre departaments perquè es pugui aprovar l'acord de govern que autoritzi el pagament. El secretari ha reclamat que la gestió ha estat molt més complexa i diu que l'ha de fer molt més fàcil. Aquest és un dels aspectes que Falcó s'ha compromès a revisar dins d'una renegociació del conveni amb el COPATE que finalitza el pròxim 2017, així com també augmentar-ne la dotació econòmica. El secretari del Territori i Sostenibilitat ha instat als agents del territori a mantenir una mesa estable on es tractin els problemes de la gestió d'algunes plagues.
Anem ara amb una proposta d'oci. La Fira Expo Ebre de Tortosa, aquest any amb el lema de Fira de Primavera, s'inaugurarà el 28 d'abril a la tarda. Seran 3 dies i mig en demostra multisectorial. Enguany amb un extens programa d'activitats que es faran al nou espai Fira d'Activitats i també l'espai Ebre Ambient, la mostra del medi ambient i la sostenibilitat. Hi haurà tallers, concerts, actuacions, desfilades, representació, castells, tot un desplegament d'accions pensades per entretenir, però sobretot mantenir l'atenció del visitant dins de l'espai de la mostra. Volem que el visitant no només passegi per la fira, sinó mantenir el consumidor a l'espai que pot fer que observi millor la resta d'estants i beneficiarà també els expositors. Ha destacat Emili Lehmann, regidor de Fires de Tortosa. Hi haurà més de 6.000 metres quadrats d'exposició, amb una ampliació del 20% de la superfície destinada al sector de l'automoció i entre 180 i 190 estants. També l'interior del pavelló firal oferirà una nova distribució per intentar apropar els visitants als expositors.
I acabem avui parlant de que l'hotel i restaurant Villa Retiro de Xerta amb una estrella Michelin amplia la seva oferta a través de la formació de cuiners professionals. El xef Fran López lidera la creació de l'escola de cuina Villa Retiro que s'estrenarà el pròxim mes de setembre amb el màster de gastronomia i lideratge en cuina, amb l'objectiu de formar líders. L'escola, que es projecta a nivell internacional, oferta fins a 25 places d'un màster que durarà tot un any i que inclou 600 hores de pràctiques en restaurants amb estrella Michelin. El projecte, però, és ambiciós i ja s'està en contacte amb diferents universitats per poder esdevenir un grau universitari. López ha dit que en el mercat actual no només val ser bon cuiner, sinó que cal ser un bon gestor i un bon líder. López també ha explicat que el màster inclou sortides mensuals per conèixer des d'una llotja fins a l'elaboració d'un vi en celler. Per la seva part, el director de l'Escola de Cuina Villa Retiro, Pedro Miguel Sánchez, ha explicat que el màster va adreçat a professionals amb titulació prèvia en gastronomia o amb 2 anys d'experiència en cuina.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
I anem ja a la nostra recta final de l'informatiu i avui ja la tenim altre cop entre nosaltres, Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Com està això? Bon dia.
Bon dia, comencem aquest divendres i ho fem parlant d'unes temperatures força semblants a les d'ahir, tot i que en alguns sectors han arribat a baixar lleugerament i s'espera que durant el dia les temperatures se vagin recuperant i al migdia sí que tindrem un ambient força agradable amb màximes que pujaran fins als 21 o 22 graus. S'espera també que en general avui tinguem força de domini del sol amb alguns núvols que aniran arribant de cara al matí, núvols que primer seran alts i després n'arribaran alguns de mitjans, però en general avui no tindrem pluges. De cara a demà sí que tindrem també bon temps, però a partir de migdia, a finals del matí, migdia, creixeran nuvolades que cap a l'interior de la zona podrien deixar alguns ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix a la Mella de Mar la temperatura és de 16,1 graus centígrads i una humitat relativa del 86%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
És tot pel que fa al repàs a l'actualitat d'aquest divendres a la sintonia de la Cala Ràdio. La informació segueix puntual cada hora als butlletins informatius horaris i també a metllamar.cat/lacalartv. I al cap de setmana el recull informatiu dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 12 i a les 8. Seguim aquí en directe al Sempre amb tu, ja hem repassat l'actualitat i per tant ara el que hem de fer és repassar les propostes cinematogràfiques per aquest cap de setmana. Jo m'he quedat encuriosit amb aquest documental que ens ha parlat a la fin i l'inici del programa, per tant el millor que podem fer és escoltar les propostes que ens acosten al nostre espai cinematogràfic, al nostre espai del Fila Zero.
I un divendres més, una setmana més, el Sempre amb tu arriba la nostra Fila Zero. Imma, bon dia.
Bon dia. Una setmana més tenim pel·lícules de terror, comèdies, pel·lícules d'acció, de romàntiques, infantils, drames, de tot una miqueta.
Documentals, perquè s'estrena també una història de la música catalana que no té desperdici. La deixarem pel final, però.
Sí.
Tanquem llums, preparem crispetes i escoltem.
El brote de cromosíndrome A estalló hace 10 años provocando la pandemia más cruel que el mundo haya conocido.
Es un virus que mata a personas y las devuelve a la vida.
A pesar de todo, la humanidad prevaleció. ¿Y qué se siente?
Melanie va patir un gran trauma de petita quan una terrible pandèmia va sacsejar la raça humana i va veure com els seus pares es convertien en zombis. 10 anys després, l'espècie humana ha recuperat el control de la situació fins al punt que un dels llocs més atractius per passar les vacances és el resort turístic Rezor, una illa paradisíaca on els turistes viuen una sanguinària aventura d'acció i diversió caçant els zombis que tenen allí tancats.
Todos los vehículos han salido, cerrado y asegurado.
El cromosíndrome pandémico cambió nuestras vidas llenándolas de historias, que son las que nos han traído hasta esta isla.
Puedes hacerlo, Melanie.
Però un dia fallen les mesures de seguretat del resort i els zombis s'escapen provocant una alarma mundial.
Merece una buena fiesta de consolación.
Melanie, el seu novio, Lewis i un grup de visitants es veuen obligats a enfrontar-se a un infern del que no sortiran amb facilitat.
¿Qué coño está pasando aquí?
Ha caído todo el parque. Los cazadores se convirtieron.
Hay que moverse.
Película anglesa dirigida per Steve Barker i que avui s'estrena Generación Z.
Pel·lícula que recomanem que vagin acompanyats, eh?
Sí, i tant.
Perquè a més de sentir ja la música. Pel·lícula sensible, Los Recuerdos, una altra de les propostes que trobem aquesta setmana entre drama i comèdia del director Jean-Paul Ruff. A Michel Blanc, Annie Cordy, Matthew Simnosi. És l'adaptació d'una novel·la de David Fonquinos. La història comença quan Romain arriba tard als funerals del seu avi. Una idea senzilla que reflecteix el tema principal de la pel·lícula, la desconnexió entre els membres d'una família. Mentre en Romain, desorientat, lluita per convertir-se en escriptor, el seu pare es retira i entra en una mena de crisi adulta. Finalment, és l'àvia, Madeleine, qui demostra una actitud menys conformista i fuig de la residència on l'han reclòs per retrobar els seus orígens a Normandia. Aquesta aventura imprevista reforçarà l'estima de Madeleine i Romain, cosa que marca el to d'una comèdia dramàtica i inofensiva. La història d'una família poc comunicativa, dos generacions mirant al futur sense oblidar el passat. Los Recuerdos.
La següent estrena ens arriba des de la República Dominicana, està dirigida per Ernesto Alemany i té el nom de La Gunguna, una de canalles. La pel·lícula mostra la història de diferents persones que d'una manera o altra estan vinculades a una pistola del calibre 22. Les seves respectives vides canviaran dràsticament per a bé o per a mal quan aquesta arma entra en escena. Uns moguts per la revenja, els altres per l'ambició, altres per necessitat o optimisme, però tots tenen en comú que l'eix principal de les seves accions està motivat per aquesta arma de foc, la Gunguna, una de canalles.
Més propostes. Ens arriba una pel·lícula espanyola que porta per títol Toro.
¿Qué pasa, Toro?
Este es el último trabajo que hago.
Es que no te he tratado bien.
Tú me has tratado mejor que nadie.
Quédate conmigo, Toro.
¿Qué pasa, que ha dejado de gustarte el dinero?
Ah, no, maricón, ha dejado de gustarte el dinero sucio.
Toro és una pel·lícula del director Quique Maillo, amb Mario Casas, Luis Tosar, Ingrid García Johnson, José Sacristán, Claudia Vega. Una pel·lícula d'acció, un thriller.
Dentro de dos meses vas a tener que aguantarme todas las noches. Dentro de dos meses estoy fuera.
Passa només amb 48 hores frenètiques.
¿Qué queréis?
El dinero de los japoneses.
No tengo el dinero.
¡Te lo consigo!
No eres un buen padre. Tienes tres horas.
Toro, escúchame, por favor. Se han llevado a la niña. Se la han llevado, Toro.
Tu hermano me debe mucho dinero. ¿La niña o él?
Dos germans se retroben, un ha estat a la presó, l'altre ha robat a un perillós perista i ara fuig junt amb la seva filla, la petita Diana. Els tres emprenen un viatge per una Andalusia violenta, mítica i salvatge, un viatge en el que arriben les velles ferides del passat i en el que els germans es veuen obligats a reconciliar-se per tal de salvar la seva vida. Toro, com dèiem, una pel·lícula d'acció thriller marcada per noms de casa com són Mario Casas, Luis Tosar, Ingrid García Johnson, José Sacristán, sota la direcció de Quique Maillo.
Romance en Tòquio és una altra de les pel·lícules que s'estrenen avui. Està dirigida per Stefan Liberski. Es tracta d'una pel·lícula romàntica produïda entre Bèlgica, França i el Canadà. Es tracta de l'adaptació d'una celebrada novel·la de l'escriptora Amélie Nothomb. L'argument, doncs, que amb 20 anys i amb el cap ple de somnis, l'Amélie torna al Japó de la seva infantesa. Ella ofereix classes de francès i coneix en Rinri, el seu primer i únic estudiant, un jove japonès que molt aviat es convertirà en el seu amant. A través de les sorpreses, els plaers i les decepcions d'aquest xoc cultural entre divertit i poètic, descobrirem una Amélie tota plena d'espontaneïtat i tendresa que combina la gràcia de l'ikebana i l'alegria d'un personatge de manga. Romance en Tòquio.
Més propostes. Bienvenidos a Grecia. És una comèdia. Ens arribem des d'Alemanya i l'han qualificat com fabulosa i bona comèdia que narra en clau d'humor les diferències que hi ha entre alemanys i grecs. I com en el fondo ens semblem més del que ens imaginem. Com són els grecs? No fan més que demanar-nos diners als alemanys per realitzar inversions en infraestructures, sanitat i educació, però mai en tenen prou. A més, segur que l'estan despilfarrant. Heisner, estos grecs segur que ens estan estafant. Ves a Grècia a controlar què estan fent amb els nostres diners. Aquest és un dels típics discursos que Georg Heisner, treballador de Abo Bank de Múnich, escolta diari del seu cap. Tant és així que no li queda més remei que viatjar fins a Paladiki, una petita illa grega on Abo Bank té moltes inversions. En realitat, els diners havien de servir per a construir una central elèctrica i un hospital, però els teutons sospiten que no ho han fet. Durant la seva estància a la idílica illa, Heisner viurà una inesperada odissea en la qual coneixerà Panos, el seu company de peripècies, i gràcies al qual anirà coneixent l'autèntic caràcter dels grecs. Una barreja de locura i simpatia, un pessic de picardia i molta, molta, molta bondat. I és que, tot i que siguem diferents, en el fondo, tots ens semblem més del que mos imaginem. Aquesta és la lectura d'aquesta pel·lícula Bienvenidos a Grècia. Si et va agradar Bienvenidos al Norte i Bienvenidos al Sur, no et pots perdre aquesta proposta. Una proposta que ens arriba des d'Alemanya sota la direcció d'Aaron Lechman. És una comèdia amb Adam Bosdokus, Panagos Yokeim, Aquilas Karasisis i Christoph Maria Krebs.
Seguim amb un drama, Los Milagros del Cielo, pel·lícula nord-americana. Los Milagros del Cielo està basada en la increïble història real de la família Bim. Quan la Christy descobreix que la seva filla de 10 anys, Anna, té una malaltia rara i incurable, comença la seva lluita per a que la seva filla es pugui curar. Després de que Anna tingui un estrany accident, un extraordinari miracle passa durant el seu rescat. Un miracle que deixarà sense paraules a tots els especialistes mèdics i tornarà la fe a la seva família, un fet que canviarà la vida de tota la comunitat. Los Milagros del Cielo.
Més propostes aquesta setmana. Cegados por el sol.
Ella es la mujer del siglo, y lo digo por su alma. Odio ese sonido.
Diga. ¡Os he encontrado!
Les vacances d'una estrella de rock i el seu nòvio, cineasta, a l'illa italiana de Pantelleria, es veuen interrompudes per la visita inesperada d'un antic amant i la seva filla jove.
¿Qué cara se os ha quedado?
Un thriller, un drama del director Luca Guadagnino, amb Dakota Johnson, Matthias Songneckers.
Estás muy acomodada para ser una estrella del rock.
¿Qué pasa? ¿He hecho algo que te haya ofendido?
Cegados por el sol és una sensual fotografia del desig, dels cels i del rock and roll baix al sol del Mediterrani.
Éramos amigos, más que hermanos. ¿Qué ha fallado?
Para de hablar. El mundo no está preparado para tu sinceridad.
¿De qué sirve Paul en tu vida a estas alturas? No te mereces a ninguna.
Me enamoro de todo lo que es bello.
No lo hagas.
Déjame.
Eres indecente.
Todo el mundo lo es. De eso se trata.
Ella es la mujer del siglo. Y mira lo que he hecho.
Seguim amb una pel·lícula d'acció, animació i aventura que ens arriba des del Japó, com és El niño y la bestia.
Déjame ver tu cara.
¡Una bestia!
¿Quieres venir conmigo?
Un niño.
El petit Kyuta fuig de casa després que els seus pares es divorciïn i, perdut en la immensitat de Shibuya, s'acaba ficant en un carreró que condueix a una altra dimensió habitada per bèsties fantàstiques.
Kyuta, vamos a entrenar de verdad. Prepárate.
Entre elles es troba Komatetsu, un os guerrer i força brètol que adoptarà Kyuta com a deixeble. El vincle que es forma entre aquests dos personatges serveix a Momoru Hosoda per explicar un conte d'aprenentatge i de creixement personal que posseix un disseny de personatges i escenaris brillants i que comença amb una energia imparable, impulsat també per l'excel·lent banda sonora de Takagi Masakatsu.
Me voy.
Nosotros nunca luchamos solos.
La nova pel·lícula de Mamoru Hosaka, definit com el nou Hayao Miyazaki per la crítica internacional, un autèntic mestre de l'animació japonesa amb un imaginari únic e irrepetible, ple de creativitat. El niño y la bestia.
I per acabar, un documental. Un documental del grup de rumba catalana Rumba 3. Alegria, nostàlgia, decepció i, sobretot, molta il·lusió. Amb aquesta fórmula es planteja un documental sobre un dels grups més importants de la rumba catalana.
Qué tristes pasan las horas.
Juan, Pedro i Pepe, nascuts al Bon Pastor de Barcelona, catalans amb el ritme a dintre. Van trobar en la música la via per escapar d'un franquisme gris. Als anys 70, l'alegria i la senzillesa de les seves cançons van fer ballar milers de persones. Moments esplèndids de les actuacions del grup a les televisions en recorden un món que molts ja han oblidat. El film s'estructura en dues parts. Durant una hora escoltem la gent que els va conèixer, especialment les tres dones que van viure amb ells l'èxit i l'oblit. I la darrera mitja hora, en canvi, ens mostra com és ara l'actualitat. Històries d'estrelles, cintes de casset a les gasolineres, cantant, ballant, quilòmetres en cotxe i fans molt, molt cridaneres. Amor de família, pobresa i, sobretot, sobretot, molt i molt, molt de ritme. Amb el Rumba 3. La fama és efímera, la música viu per a sempre. Rumba 3, de ida i vuelta. El documental que s'estrena avui sota la direcció de Joan Capdevila i també de David Casademunt. Amb Rumba 3, José Mota, Estopa, Peret, Lolita Flores, Justo Molinero, Luis Cobos, Juan Muñoz, Ferran Martínez, Bernard Fougerès, Javier Romero, Braulio, Don Francisco...
Será tu forma de ser o tu manera de ver. De comprender, el modo de adivinar.
I a ritme de rumba acabem, no sense fer un repàs de com han anat les pel·lícules aquesta setmana. Com han anat del 15 al 17 d'abril a la taquilla espanyola, Imma?
Doncs bueno, tenim en primer lloc, encapçalant el rànquing, El libro de la selva, seguida per Kiki, El amor se hace. En tercer lloc, Les cròniques de Blancanieves, El cazador i la reina del hielo. En quart lloc, Objetivo Londres. En cinquè, Julieta. En sisena posició, Batman vs. Superman, El amanecer de la justícia, seguida per El héroe de Berlín. En vuitena posició, El secreto de una obsessió. En novena posició i en 10 setmanes a taquilla, Zootrópolis. I tanca la llista en desena posició, Kung Fu Panda 3.
Doncs mira, la Zootrópolis està a la cinquena als Estats Units d'Amèrica, amb 7 setmanes en llista. Encapçalant trobem també El libro de la selva. En el segon lloc, Barbershop de Nick Scott. El tercer és La jefa. El quart és Batman vs. Superman, El amanecer de la justícia, com dèiem, Zootrópolis en cinquè, Criminal la sisena, Mi gran boda griega en setè lloc, Los milagros del cielo en vuitè, El Good Not Dead 2 al novè i Espies del cielo, sis setmanes en llista, després de Zootrópolis ja amb la desena posició.
I si et sembla, per a tancar, tinc dos noticietes. Una és arran del gran èxit que ha tingut El libro de la selva. Doncs la Walt Disney ha fet públic que estan preparant una nova versió del Peter Pan amb imatges reals, si es pot dir real, incloure imatges digitals realistes creades per ordinador, i que també volen versionar Blancanieves i los siete nanitos, 101 dàlmates, Dumbo, el rei León i Aladdin.
Se'ls hi acumula la feina.
Sí, sí. I una altra notícia també interessant és que serà el cineasta Bayona qui dirigirà Jurassic World 2, la continuació de la producció d'Universal, que l'estiu passat va arrasar a les taquilles, tot recuperant la saga que havia iniciat Steven Spielberg al 93. No és poca cosa, perquè Jurassic World s'ha convertit en 1.670 milions de dòlars recaptats, 1.476 milions d'euros, en la quarta pel·lícula més taquillera de la història, només per detrás d'Avatar, l'últim film de Star Wars i Titanic.
Us recomanem bones pel·lícules, estrenes que arriben avui a les grans pantalles, però recordem que demà és Sant Jordi i que teniu moltes, moltes parades per triar i remenar.
I tant, recordeu, El llibre i la rosa, demà són els protagonistes.
Que acaba de passar un bon dia i un bon cap de setmana. En diumenge recordem també el castell de Sant Jordi. Cinèfils irà fins divendres. Arriba la publicitat, uns minuts per uns consells i tornem amb l'entrevista. El restaurant del càmping L'Ametlla ja ha obert les seves portes amb una proposta gastronòmica que no pots deixar de provar. Apostem pels productes de proximitat per oferir-te els plats més característics del territori. Tasta els nostres arrossos, plats mariners, carns i peixos a la brasa. T'oferim també menú diari i menú de cap de setmana. El nostre restaurant està ubicat en un lloc perfecte per a les teves celebracions de grup i col·lectius. A menús totalment personalitzats, menús a mida. I tot en un indret únic, al paratge natural de Santes Creus. Restaurant del càmping L'Ametlla. Per reservar, truca'ns 977-477-155. 977-477-155. Vine i gaudeix de la nostra cuina. Restaurant del càmping La Metlla.
Jornades gastronòmiques de la tonyina roja de la Mediterrània a l'Ametlla de Mar. Fins al 16 de maig, 13 restaurants i 24 bars d'aquesta vila marinera t'ofereixen la possibilitat de viure una experiència gastronòmica única. Ruta de tapes i menús gastronòmics elaborats amb la millor tonyina roja. A l'Ametlla de Mar. Jornades de la tonyina roja del Mediterrani. Viu-les!
El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Antonio Pachón Salas, de 81 anys. Estarà al tanatori fins divendres 22 d'abril a les 5 de la tarda. El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Antonio Pachón Salas, de 81 anys. Estarà al tanatori fins divendres 22 d'abril a les 5 de la tarda.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Aquesta setmana coneixíem aquí el Sempre amb tu, que s'estan ultimant els treballs perquè aquest anomenat corredor mediterrani ferroviari s'inauguri en principi a inicis del 2017. Però més enllà d'això i de la visita que la ministra de Foment en Funcions, Ana Pastor, va fer al territori, al Camp de Tarragona, el passat dissabte, volem conèixer, diguem-ne, que l'altra realitat o la realitat de veritat que viuen molts usuaris que cada dia agafen el tren aquí a les Terres de l'Ebre per desplaçar-se cap al nord, cap a Tarragona, cap a Barcelona o també cap al sud, cap a València, i que doncs pateixen el que en diríem els retards constants que viu la línia de Rodalies R16, però també els nostres veïns del nord de les Terres de l'Ebre, els veïns que utilitzen la R15. Avui en volem parlar amb una plataforma que justament dona veu a tots aquests afectats pels retards, a tots aquests usuaris del transport per tren, la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre. Per això ens acompanya avui el Sempre amb tu, un dels membres d'aquesta plataforma, en Josep Casadó. Josep, molt bon dia.
Bon dia.
I benvingut a la Cala Ràdio, l'Ametlla de Mar, un dels municipis que es veu, diguem-ne, afectat per aquests retards en les línies de tren. Però si et sembla, però, abans de conèixer com està la situació actual, per fer una breu pinzellada, saber com es va fundar aquesta plataforma i com va ser que va sortir, quina va ser la gota que va omplir el got perquè es fundés Trens Dignes de les Terres de l'Ebre.
Pues la gota que va fer vessar el got va ser la inauguració de la línia d'alta velocitat que va a Girona. De pronte, una ciutat, inclús no només Girona, sinó Figueres i demés, amb unes prestacions de transport públic de ferrocarril doncs brutals, brutals. I que la diferència la diferència en nosaltres era distàncies abismals. Sense inversió, sense demés, la gent molt emprenyada, i vam decidir doncs muntar una plataforma en defensa de lo que és el ferrocarril amb aquestes terres.
Uh-huh. Unes Terres de l'Ebre que no tenen alta velocitat, que només tenen via convencional amb ample ibèric en aquest sentit, i amb una sèrie de mancances d'infraestructures, podríem dir.
Mancances, lo de mancances se queda curt, és a dir, no, ni es fan ni les que han se mantenen. Un dels grans problemes que hi ha, que tenim, i per això retrasos i incidències i demés, per una banda, és que les infraestructures que tenim no estan adequades.
Mm-hmm. Comentàvem que és una problemàtica que es troben molts usuaris al dia a dia. I fa uns dies coneixíem a través de la premsa precisament que havia fet, doncs, ja fa un temps que es ve denunciant aquesta situació, coneixíem que la R16, la línia Rodalies R16, aquesta coneix Tarragona amb Tortosa per la costa, és la línia amb més retard de tota Catalunya.
Sí.
Seria l'aval, no?, d'aquesta sí, primera
sí.
part.
La R16 és la que té els pateix més endarriments, però la R15 li va darrere, és a dir, la segona. Perquè estem parlant d'una situació no igual, però semblant en quant al tema d'inversió. Primer que tot, voldria aclarir un... Hi ha molta gent que ja ho comença a saber, però que seria convenient aclarir una miqueta el tema. Hi ha una part del funcionament del ferrocarril a les nostres terres a Catalunya, una part que té la concessió, diguéssim, té la potestat la Generalitat de gestionar-ho, i l'altra part que la té l'Estat. La part que té gestió, que és les freqüències, el tipus de convois, una mica, els preus, això ho gestiona la Generalitat mitjançant un operador que es diu Renfe, i que ara és Renfe, però que
podria ser un altre.
Oficialment, teòricament, podria ser un altre. I tot aquest servei se dona damunt d'unes infraestructures que són d'Adif, i que Adif perteneix al Ministeri d'això.
Per deixar-ho clar, serien vies del govern espanyol, convois de Renfe,
però gestionats,
la gestió gestionen. La fa la Generalitat.
Exacte. D'alguna forma podríem parlar de que les carreteres són de l'Estat, i els vehicles i la freqüència dels vehicles per les carreteres és de la Generalitat, que ho treballa mitjançant una operadora que es diu Renfe. A partir d'aquí, fet aquesta diferència, tenim que, per exemple, tenim la 340, parlant de carreteres semblants, o la 420, que va cap a Perfalset, amb tots els problemes que hi ha, perquè no hi ha inversions, i això dificulta el funcionament dels vehicles. Aquí, en el tema de l'estretor del munt de vehicles de la 340, i allà dalt, doncs, perquè el pis està fet pols, i han decidit que abans d'arreglar-ho el que han fet ha sigut baixar la velocitat. Tenim una nacional, tal com d'això, a 80 km per hora, màxim. Què passa? Doncs pues que si l'estructura no es millora, provoca problemes al funcionament. Aquesta és una part de la problemàtica de per què hi ha impuntualitats i per què hi ha una part dels incidents. L'altra part és... Això què vol dir? Pues, com que una cosa va malament, fiquen una senyal i diuen, escolti, velocitat reduïda temporalment, per inseguretat. El que passa és que aquesta velocitat reduïda són, pues, diu, hasta 2 anys o 3, sense que ho arreglin. En teoria això es fa mentre no es fa la inversió adequada per arreglar-ho. Pues bé, sobretot el tros de línia que hi ha entre Tortosa i l'estació, que tindria que ser l'estació central de les Terres de l'Ebre, l'Aldea, i el tros que hi ha entre Vandellòs i Tarragona, i per altra banda la R15, com que, sobretot la R16, com que se té que fer el desdoblament, pues ja no fan pràcticament cap inversió, la mínima imprescindible, perquè diuen, quan estigui feta l'altra, que serà pronta de seguida, esta quedarà en desús. Això no és veritat, no quedarà en desús, i no té que quedar en desús ni una ni l'altra, perquè si no Tortosa com empalmaran, és a dir, també es carregaran el tros de línia que hi ha. Llavors, nosaltres el que diem és que es tenen que fer les inversions. I això és veritat que depèn de DIF, però també depèn de les negociacions que faci la Generalitat, com les fa en Renfe, com les fan de més. L'altra part, quin problema de freqüències i de qualitat?
Ara ja anem entrant en aquest tema, no? És a dir, primer és un tema d'infraestructura, que és bàsic tindre una infraestructura, doncs, en les òptimes condicions. I aquí va la segona part, les freqüències de pas, els tipus de tren, la velocitat, en aquest
molt
sentit, i el funcionament, és a dir, la connexió amb nuclis habitats, amb nuclis urbans, per facilitar, doncs, la mobilitat de les persones.
Anem a veure, això quan se va... El sistema de transport públic de Catalunya, i m'imagino que d'altres llocs, no es va planificar en conjunt. Cada cosa es va fer pel seu puesto. En el cas del ferrocarril, el que tenim és que en aquest moment s'estan utilitzant, primer, unitats molt antigues. A la R16 s'estan utilitzant, i a la R15, les unitats més velles que hi ha a dintre del que és la infraestructura de Catalunya. Tot el que va sobrant d'altres llocs, n'hi ha un altre també que té problemes, que és la R3, que és la que va a Vic i a Puigcerdà. És a dir, aquella també està... són línies úniques, eh? Només hi ha una línia i això ja és un conflicte. El tema de la qualitat de les unitats. Primera, les velles no tenen manteniment perquè les diuen que les volen retirar i ja no els hi fan manteniment, a la qual les incidències són múltiples. Les noves, que diuen que ens han enviat, per exemple, hi ha hagut alguna unitat nova, són unitats que serveixen per a rodalies. És a dir, són trens amb portes molt grans que donen directament a la... i que estan dissenyats per a fer transport de rodalies en estacions a 1 o 4 quilòmetres, pujar i baixar molta gent de pressa i de més. Els que estan dissenyats per a mitja distància, que són els que nosaltres necessitem, són els que han ficat nous a la línia de Girona, que són, se diuen 449, que en tenim un que fa dos serveis cada dia entre Tortosa i això. I qui l'ha provat ja ho sap. Són aquells que van, vas assentat, hi ha uns andollets al costat. Això és el més curiós, però no és el més important. No és el més important. El més important és que...
que això, d'alguna forma, permet que la gent que va a treballar pugui treballar...
Molt bé. Però a part d'això, si fixeu, l'entrada amb aquests vagons és amb una porta a cada cantó petita. I després, quan pugeu dalt, passeu una altra porta per entrar dintre on està l'habitacle dels passatgers. Això evita que hi hagi canvis bruscos de la climatització. Mentre no anava fa ni fred ni calor, tant se fa. Però amb nosaltres, els de Rodalies, cada vegada que s'obrin les portes, sigui la calentor o sigui el fred que s'hagi dintre, desapareix. Amb la qual cosa estem dues hores i pico, anant posant jaqueta o passant una calor terrible.
En aquests temps que són així canviants, no? Que a vegades tenim calor i a vegades tenim fred, això realment, doncs, no en sol passar, i sí que és cert que es van posar en marxa aquest inici de gener uns nous trens remodelats, per
dir-ho d'aquesta forma. Sí.
La comoditat pot ser sí que ha augmentat, però no soluciona el problema d'un viatge de llarga distància.
Exacte. Han ficat els seients més còmodos, perquè encara n'hi ha que són dels antics que tenen el seient dur, i també són de Rodalies, però lo del tema de la climatització no s'ha solucionat. I ja dic, insisteixo, no són trens dissenyats, això és com un pegot,
L'altre problema... Això podria funcionar, entenc, en distàncies curtes, però no en llarg.
Exacte. Estos serien correctes per a fer rodalies de Tarragona o de Barcelona. A Tarragona hi ha rodalies, a Barcelona també. Allí estarien bé estos trens i a més la gent ho agrairia. Aquí fa falta los trens de mitja distància. I això no hi ha volta de fulla. Freqüències. Quin problema hi ha? Pues sobretot a partir de ficar rodalies a Tarragona... hi ha un problema de volumen de trens que passen per una línia. Què passa? S'han incrementat el número de trens que passen per l'estació de Tarragona i això impedeix poder entrar més línies. Què van plantejar? Sabent-ho això, van plantejar, escolti, això se solucionarà en part, i això sí que és veritat, el dia que es faci, que entri en marxa les dues vies noves que s'estan fent. Perquè és molt diferent de tindre dues vies en tindre una sola. Això és radicalment... permetrà incrementar, sobretot perquè hi haurà molts trens que no aniran per l'estació de Tarragona, de Ciutat de Tarragona, i aniran per l'estació del Camp. En la qual esponjaran una mica el que és les rodalies que sí que passaran per dintre a la
ciutat.
A la ciutat. Això, hasta aquí, vale. Però què vam dir nosaltres? Escolti, nosaltres seguim tenint necessitat de més freqüències. Les rodalies de Tarragona que acaben a Hospitalet, van dir, escolti, n'hi ha que s'esperen una hora a Hospitalet per a tornar a marxar, faig-los baixar el més a prop possible, si no pot ser Tortosa a l'aldea, i tornin per amunt. Això és una cosa que beneficiaria moltíssim, per exemple
l'Ametlla està
a tocar, perquè a més l'Ametlla està exactament a la meitat entre Tortosa i Tarragona. És a dir, igual que arriba a Hospitalet perquè hagués pogut arribar aquí. Però la idea és fer-los arribar hasta l'aldea, almenys, i amb això no ocupem més línies, no s'apreta més Tarragona, perquè és el mateix tren que tornarà a passar per allí. No hi ha manera, és a dir, tots són llargues, tot això, ja ho veurem, ja ho estudiarem, tenim pendent una reunió tècnica, fa dos mesos vam demanar una altra reunió tècnica, encara no tenim data, és a dir, estos són els problemes que nosaltres plantegem, i que sí que hi ha una part de veritat de que hi ha unes dificultats físiques, però que no. L'altre tema, un altre tema importantíssim, és la puntualitat. Abans ho comentàvem tu i jo. i a més ha sortit publicat en algun diari. Quan un tren surt de Barcelona per anar a Tortosa, sap segur que tardarà 14 minuts més de lo que marca l'horari. Per què? Per lo que diem abans de les senyals que van ficant on hi ha problemes i allí se té que reduir la velocitat. I un minut en un puesto, un minut a l'altre, i un minut a l'altre, i un minut a l'altre, acaben pues, comportant que hi ha un retras estructural. Si a més hi sumem los retrasos habituals per incidències, perquè el tren no ha pogut sortir a l'hora de Barcelona, perquè a Barcelona també hi ha una altra merda, i perdó l'expressió, hi ha un problema greu perquè les entrades a Barcelona són molt, com diríem, molt estretes, molt poques vies per entrar. Llavors provoca moltes situacions de retrasos que ens afecten a nosaltres directament. Per això, quan va haver el problema a Barcelona, que va caure tot el sistema, i fins i tot aquí no us ha passat res, no, és importantíssim, està molt centralitzat. Llavors, això comporta, com se solucionaria? Escolti, doncs invertint-hi, aquí torna a jugar l'Estat. Quan vostè fica una senyal de reducció temporal de velocitat perquè hi ha un problema, vol dir, se diu temporal perquè està previst arreglar-ho. Però si tu estàs 2 o 3 anys sense arreglar-ho, ja no és temporal. I si per un lloc, com per exemple a la zona de la R15, allí en van anar bé...
Els descarrilaments fa uns mesos...
Els trossos aquells que es van parxejar com van poder, en aquest moment se passen a 30 per hora. Els trens no passen més de 30 per hora. I a partir de l'accident que va haver a Santiago, aquella història, encara van apretar més els temes de seguretat, però no van ficar els recursos per millorar la infraestructura perquè no hi hagués els problemes de seguretat. D'acord? Tot això és el que comporta molts endarreriments.
Hem parlat de moltes qüestions i, sens dubte, posa de manifest que aquí cal posar-hi fil a l'agulla a l'assumpte. M'agradaria parlar sobre les reunions. Ens queden alguns minuts de l'entrevista i m'agradaria no deixar aquest tema fora. Que han tingut la plataforma, hi ha la part ciutadana de les reclamacions, d'atendre moltes de les denúncies ciutadanes, però també hem vist que la plataforma ha anat al Parlament, ha parlat doncs, allà i ha fet valdre doncs, la posició que agafa el territori en aquest sentit, ha parlat amb l'Estat, ha parlat amb les operadores, amb Renfe, ha parlat amb l'empresa de les infraestructures, amb Adif. S'ha de jugar a quatre bandes, per entendre'ns?
S'ha de jugar totes les que poguessin i apretar. Això és qüestió de ser pesats, parlant en plata. La idea és anar a tot arreu, a pressionar a tot arreu, fer el màxim de soroll possible, perquè entenem que la situació està, i és, per desgràcia, sembla ser que és l'única forma que això permet accelerar una miqueta les coses, una miqueta almenys.
Hem d'anar acabant l'entrevista, però abans ho hem dit al començament, hi ha aquest corredor mediterrani ferroviari que es pretén posar en marxa. Quina és la visió que en teniu des de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre sobre aquesta nova infraestructura? Veieu que serà, pot acabar sent útil pel tema de viatges entre Terres de l'Ebre i Barcelona, o no?
Home, a veure, millor que la línia que tenim en aquest moment, segur que té que ser. Això per descomptat. Una altra cosa és que sigui el que es necessita pel corredor mediterrani. És una línia que està sobretot feta i pensada pel tema de mercaderies. I a més s'aprofitarà pel tema de viatges. Que això està bé, però és que s'hagués tingut que plantejar no només dos línies, sinó dos vies, sinó tenia que haver un corredor de veritat, són quatre vies, tenint en compte el sistema. No obstant, això està aquí damunt de la taula, el problema que veiem, la indefinició. No sabem exactament, a hores d'ara, per a on passarà a l'hora de passar per Tarragona. Fa una setmana, dues setmanes, que va sortir i van dir que no, que tots els trens de mitja distància i de més passarien per a fort, per això. Però a més van dir també que un canviador de via que tenia que haver a l'altura de l'Arbós per a empalmar trens de viatgers a la línia d'alta velocitat, passar per Tarragona ciutat i endavant, tampoc se feia, amb la qual tots els trens de passatgers que vagin a parar a Tarragona ciutat tornaran a anar per la mateixa via que van ara, amb la qual i no sé exactament què és el que passarà a Barcelona, perquè no estava previst tot això. La línia aquella tenia que ser de mercaderies i anar a parar al port.
Veurem si la infraestructura que està doncs, pendent d'estrenar el pròxim 2017 amb l'anunci que va fer la ministra en funcions acaba produint-se, com s'acaba produint, si hi ha més passatgers que mercaderies, si hi ha més mercaderies que passatgers. El cert és que és un debat que encara seguirà en marxa i mentrestant doncs, els usuaris que cada dia han d'agafar el tren doncs, per anar a qualsevol indret de les Terres de l'Ebre o sortir de les Terres de l'Ebre cap al nord o cap al sud, doncs pateixen doncs, aquestes problemàtiques, com bé apuntava Josep, de falta d'inversió aquí al territori. Josep Casado, ho hem de deixar aquí, ens agradaria seguir parlant moltíssim d'aquesta qüestió, però ho farem. Segur que
hi ha molta cosa, molta cosa.
L'actualitat ens deixarà tornar-nos a retrobar amb la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre per parlar d'aquesta qüestió. Si hem d'apuntar alguna cosa bona, potser, i ràpidament, potser les noves tarifes aplicades des del 2016 que redueixen una miqueta els preus.
S'han ficat el cèntim de lo que valia anar i tornar des de Vinaròs i des de Faió. Però no han passat del cèntim.
I la
reducció ha sigut les dues o tres primeres estacions. Quan els preus han coincidit, s'ha acabat.
S'ha acabat aquesta. I també hem de pensar que la diferència de preu de fer aquest viatge en Rodalies de l'Hospitalet a Tarragona respecte, per exemple, a la Mella de Mar, la diferència és molt, molt gran i són realment 10 minuts més de trajecte. Ne parlarem moltíssim perquè segur que és un dels temes que preocupa la ciutadania i que està interessada i també vol conèixer aquí al Sempre amb tu. Josep Casado, membre d'aquesta plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre, moltíssimes gràcies i a seguir amb la lluita.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ja per anar a la nostra recta final del Sempre amb tu, ja saps que els divendres ens agrada posar-nos a internet i descobrir què és el que ha estat més viral, més comentat, més parlat durant la setmana. Arranca el nostre temps de les xarxes socials.
Setmana més de males xarxes socials aquí al Sempre amb tu. I avui tocava David Lleó, però ho hem de dir, després de que la setmana passada ell fos protagonista a les xarxes, Eva García, bon dia.
Bon dia.
Avui se torna a escaquejar.
Sí, li ha sigut impossible vindre. Eh? Bueno, no està fet a propòsit.
No, sabem que hi ha moltíssima feina a turisme i que, per tant, doncs, no sempre cada setmana pot estar, però bueno, tenim una perfecta companya com l'Eva García. Anava a dir substituta i em sembla que tu seràs, ell serà el substitut al final a les xarxes socials. Esta setmana el més viral realment és un tema que realment és molt ciutadà, perquè es pot parlar del tema, però que realment doncs, ha portat la controvèrsia perquè, i ho diem així de clar, la CUP de Manresa va portar a plenari una proposició, una moció en la qual doncs, defensa mesures alternatives a les compreses i als tampons.
Sí, és una...
Bueno, una cosa alternativa, no?
Sí, una cosa alternativa a les típiques compreses i tampons que diuen que, bueno, que contaminen molt el medi ambient o són difícils de reciclar, no ho sé. I bé, ja han proposat això de les copes menstruals i les esponges marines. Sí, conec noies que utilitzen les copes menstruals. No sé fins quin punt són còmodes, perquè les hauries d'anar...
Clar, això són les dones que heu de parlar, perquè els homes d'aquí naltros ni entrem ni sortim, pràcticament. És un debat que jo crec que les dones sou les encarregades de decidir aquestes coses. Però sí que és cert que ha aixecat polèmica, ha aixecat polseguera esta petició de la CUP i més perquè després també hem pogut veure notícies d'aquestes que no ens agraden doncs dels separatistes proposant coses com aquestes a través de les xarxes socials. Però bueno, una de les coses que diu és que bueno, estos productes com les compreses i els tampons, que hi ha una reclamació a més avui per avui sobre l'impost, l'IVA que s'està pagant d'aquests productes, és cert?
Sí, i realment són cars per l'ús que li fas.
Clar, diuen és que és un preu excessiu, primer que tot, per una necessitat que és bàsica, lògicament el cicle menstrual aquí no podem fer-hi res, i que són insostenibles ecològicament. Per tant, doncs demanen que es facin tallers a Manresa sobre això, utilitzar copes menstruals i esponges marines en comptes de les compreses i els tampons.
Bé, la iniciativa no està malament, veurem, crec que costarà molt d'introduir-la avui en dia, no? És molt més còmode l'altre. Bueno, no molt més còmode, pues mira, l'utilitzes i llances i aquest l'has de llimpiar quan s'omple. No sé com continuarà aquest tema.
Seria tornar una mica com abans, no? Entenc.
Bueno, com abans tampoc, perquè abans també tenien que llimpiar després. Sí,
però
utilitzaven.
Em refereixo, no?, que, per exemple, pues, bueno, los pañals abans no eren com avui en dia, que són d'un ús, d'un únic ús, sinó que s'havien de rentar.
S'havien de rentar, sí.
Tornar una mica en aquest sentit...
S'ha de buidar i rentar, clar. Si estàs en un barri i t'ompli, has d'anar al lavabo i buidar-lo i rentar-lo. No
per tant,
sé.
Doncs, és una proposta que ha sortit a la llum i que, mira, doncs, a vegades, aquestes coses que passen desapercebudes moltes vegades pels nostres ulls, és un tema que, doncs, és també debat ciutadà. Hem de seguir parlant de més coses perquè de debat ciutadà també se'n pot fer sobre un altre tema, i és que tu, Eva, saps que les xarxes socials, almenys Facebook i Instagram, prohibeixen penjar fotografies de pits de dones, ho saps?
Sí, això? Sí, sí, sí.
No n'heu vist cap, eh? I si en veieu, sempre són amb aquestes, doncs, o estrelletes o fruitetes o alguna coseta que tapa, la tomaqueta.
Sí, que tapa
típica,
una miqueta,
eh?
Sí.
Tapa, doncs, la part més vistosa en aquest sentit. Doncs pues, resulta que, com que no es pot posar uns pits d'una dona, per exemple, per a ensenyar com s'ha de fer, doncs, un autoexamen, no? Una autoexploració, sí, per detectar, doncs, el càncer de mama, algú s'ha pescat una iniciativa molt original.
Sí, no? Han decidit penjar les mames d'un home.
D'un home, entenem,
així...
una miqueta...
Sí, una miqueta omplida de quilos. I d'aquesta manera, doncs, també és una manera de cridar l'atenció.
Uh-huh. Hem de dir que això sorgeix a l'Argentina i és del moviment d'ajuda contra el càncer de mama, i diuen, hem trobat un parell de pits que són incensurables, diu, els de l'Enrique. Per tant, el vídeo comença amb una dona que és, per entendre'ns, es despulla,
sí.
El que passa és que no es veu res perquè surt a les icones de Facebook i d'Instagram, i a partir de llavors es posa l'home davant i és la dona la que, a través de la brasa, per entendre'ns, i ensenya com s'ha de fer aquesta autoexploració.
Sí, està bé, ja dic, per cridar l'atenció i perquè també per una manera de reivindicació, perquè crec que en temes així, una cosa és posar un vídeo porno, sí,
no?
De sexualitat i tot i que a les xarxes socials en principi hem de tindre més de 18 anys per estar-hi, això ja seria un altre tema de debat, però crec que per un tema com és el càncer de mama i per explicar una exploració no hi hauria d'haver problema ningú.
I a més també perquè... entre cometes, doncs, també les adolescents també han de començar a fer també
i tant,
les autoexploracions. No és una qüestió només que afectin, doncs, a la població més adulta, també la joventut en aquest sentit ha de començar en aquest sentit. Una cosa és temes mèdics, l'altra cosa són temes sexuals. Aquí no hi entrem, però sí que és molt viral aquest vídeo. De fet, a les xarxes socials ho comentàvem que ahir, avui, quan estàvem preparant aquesta secció, l'hem vist alguns cops ja, eh?
Sí, 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 ja ha sortit i ja està donant la volta.
Per vídeos, els que podem fer en directe. Ara imagina't, Eva, que agaféssim el mòbil i que ens poséssim a gravar. No ho farem ara perquè això dels mòbils amb els micròfons no va bé, però imagina't que ara ens poséssim aquí a gravar com estem fent les xarxes socials. Tu saps que és possible, això?
Sí, 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 és possible.
És possible i, a més, ho fem amb una aplicació coneguda que es diu Periscope.
Sí, sí, ja fa un any que s'utilitza.
Un anyet i en plena voràgine d'aquesta aplicació, bueno, per exemple, el tradicional aquest ja conegudíssim vídeo de Piqué.
Sí, li haurien de donar comissió, pagar, incentivar Piqué, no?, que l'ha donat una miqueta a conèixer.
A conèixer, és cert. I, de fet, ara mateix diuen que Periscope ja té 10 milions de comptes. 10 milions de comptes en només un any.
Sí. La veritat és que està en plena actualitat i ja com deia, part d'això, té la culpa Piqué, no?
Bueno, sí, suposo que aquí, doncs, arribar als països, doncs, també quan els famosos, doncs, van poquet a poquet assenyant aquests vídeos. El cert és que el Periscope, doncs, ha posat una miqueta al debat sobre la privacitat de la resta de persones. És a dir, tu fas un vídeo, però en aquest vídeo, si surt sol, mira, tu decideixes, però si surten altres persones, doncs clar...
Pues la veritat que pot ser molest i tant.
Pot ser molest, i a més també perquè fan plantejar-se algunes restriccions, sobretot al món de l'esport, com per exemple, doncs, tots coneixem el vídeo de Piqué, lògicament, doncs, bueno, pues els equips de futbol, els clubs de futbol es plantegen, doncs, prohibir-ho als seus jugadors que l'utilitzin.
Sí, està, bueno, és el que parlem de la privacitat, fins quin límit li posaríem, tant sigui com per un equip de futbol, per una empresa, o ja a nivell individual, de que tu surtis en un vídeo que no vols sortir.
Un anyet de Periscop, una aplicació que a més és de Twitter, i amb Twitter mos quedem, i sobretot amb una cosa que va aparèixer ahir, ens hem de fer, bueno, ho hem comentat, un fet noticiable, i és que el jutge ha demanat al Suprem que imputi, ara s'hauria de dir, investigui a l'expresidenta valenciana, l'exalcaldessa valenciana, volem dir, Rita Barberà, per blanqueig de capital. I a partir d'aquí les xarxes es van inundar de comentaris, de cosetes, com ara, per exemple...
Toma caloret.
Toma caloret.
La famosa frase d'ella mateixa.
Que va ser un dels titulars que em sembla que el diari digital Huffington Post posava ahir dijous a les xarxes socials. Lògicament entenc que a la ciutadania, davant d'aquestes coses, es reivindica, no?
Sí, d'alguna manera, ja que avui en dia això del blanqueig de diners i de les imputacions dels polítics està a l'ordre del dia.
I a part hem de comentar una altra cosa, que no ho hem apuntat, Eva, però és que també aquests dies al Congrés dels Diputats s'ha celebrat, doncs, el centenar, diguem-ne, doncs, de Miguel de Cervantes, l'aniversari, doncs, i hi ha hagut per allà disfresses, hi ha hagut també un tuit famós que em sembla que era Quijote Presidente, també amb aquest buit de poder que encara queda a l'estat espanyol, i amb la tercera ronda de contactes pendent de veure de com funciona. En fi, que també hem vist una part més còmica en un hemicicle parlamentari a Espanya.
Ja està bé. A veure si anem reivindicant i a veure si a poc a poc, o una vegada per totes formen govern o fan eleccions.
Una o l'altra.
Una o l'altra.
No hi ha, aquí no hi ha més per a triar. Eva, ho hem de deixar aquí. La setmana que ve se'ns aproximen ja. Ho estarem ja en divendres obrint les jornades astronòmiques de la Tonyina Roja. Parlarem també dels concursos que a través d'Instagram tindreu en marxa per aquests dies especials. Entenc que tot està ja pràcticament a punt, o esteu ja tancant les últimes cosetes?
Sí, sí, ja tot va en marxa i esperant, bueno, que vingui molta gent i que hi hagi molta tonyina per degustar.
Bueno, això segur, això de tonyines no. De ganes seu, espero que no passéssim ningú.
Que ens visiti molta gent, i són unes jornades que cada any van a l'alça. I esperem estar ben preparats i que tot funcioni com ha d'anar.
Ho parlarem la setmana que ve aquí al Sempre amb tu. Nosaltres hem de tancar ja aquesta setmaneta amb les xarxes socials ja repassades. Eva, que tinguis un bon cap de setmana. Ens veiem la pròxima.
Igualment. Moltes gràcies.
Estem ja fora de temps al nostre Sempre amb tu, per tant, com sempre, repassem els apunts locals i avui finis segur que amb l'agenda d'este cap de setmana de Sant Jordi.
Abans de repassar l'agenda, una crida, i ja ho vam dir ahir, una crida feta des de la policia local en què s'han de fer treballs d'asfalt. Esperem que no plogui, perquè si plou, pues,
malament.
No es podran asfaltar els carrers. Ha quedat prohibit a partir d'avui divendres, d'avui i fins dimarts no es pot aparcar al carrer Països Catalans, al Lluís Companys i al Cervantes. I dilluns i dimarts no es pot aparcar al Drassanes, al carrer Rosell i a l'avinguda Parc de Cala.
Ho hem de puntualitzar bé, hi ha els senyals als mateixos carrers que ja la gent, doncs, veu a les zones concretes on no es pot aparcar. Lògicament entenem, doncs, que s'aniran fent els treballs per zones i que, per tant, doncs, en aquells indrets on sí que s'ha de fer, doncs, aquest reasfaltat, doncs, lògicament no s'hi pot aparcar.
És divendres, recordem que cada divendres al vespre canvia la farmàcia de guàrdia, i a partir d'aquest divendres i fins al dia 29 estarà de guàrdia la Pedrola Olivella.
al carrer Andreu Llambrí, de la població.
Molt bé. Ara sí, repassem l'agenda, si et sembla bé, i comencem demà. Demà es clouen ja les mostres de teatre, la Cala de l'Ametlla, aquesta 12a edició, amb l'obra que vam poder veure per la Candelera dels Avions. Està molt divertida.
Boing, boing. Vam riure, Fini?
Sí, sí, va estar molt divertida.
Vam riure i esperem, doncs, també que la gent respongui en aquesta clausura de la 12a mostra de teatre a la Cala de l'Ametlla.
Demà és dissabte Sant Jordi, no ho diem a l'agenda, però la tradició marca la plaça nova s'omplirà un any més de llibres i roses.
Llibres, roses i alguna coseta més, em sembla, com per exemple un taller de punts de llibre, que ho expliquem a les notícies del butlletí, també ho hem comentat avui al nostre informatiu. Per tant, doncs, també activitats per als més petits, per tant, un matí entretingut per als amants de la literatura i també de les roses.
Serà la mateixa plaça nova demà dissabte. Demà dissabte també s'ompli el camp de futbol de la Cala. El primer partit comença a les 10:30, van passant los Seitonillos, Patufets, los Llobarrets, les Dorades. Durant tot el matí l'infantil lo trobem a la tarda a les 4 i després als veterans. Demà al camp de la Cala. Anem al diumenge. Diumenge té lloc la celebració al Castell de Sant Jordi. T'has apuntat a la caminada?
No.
No m'enganyes.
No, no, no m'he apuntat, no, no.
Però tranquil, que t'he apuntat jo. Ah. Sabia, ho sabia. Caminada al Castell de Sant Jordi, caminada popular, sortida des de l'Ajuntament prèvia inscripció, ho diem per cobrir l'assegurança, i després allà hi ha un munt d'activitats tradicionals com és l'esmorzar, la sardinada, s'ha de pagar 1 euro, recordem, i després doncs, hi ha un concert del grup local Nautilius, també pels més petits hi ha jocs tradicionals amb els recolts joves, també hi ha el concurs de paelles, hi ha el suquet, o el, bueno, la xaranga,
suquet calero,
que sempre
suquet,
a la tarda no. I a l'hora dels premis.
La xaranga, suquet calero, i el concurs de paelles, lògicament, un any hem de proposar a ser nosaltres el jurat, Fini, eh?
Sí.
Això ho hem de proposar, eh?
Sí.
Ha d'estar... xalarem.
Això va molt a gustos, també perquè
també,
hi ha un
no?
Li agrada l'arròs més sec, l'altre li agrada el gustet del sucarremat, l'altre li agrada...
Això és com el concurs de fideus i de rossejat, no?
Però, també... Però encara hi ha més variacions, perquè jo si sí, amb pèsols i pimentó ja les penjo totes, vull dir, també el gust és molt peculiar de cadascú.
És peculiar, lògicament.
Recordem que ho hem dit també a les notícies, que avui hi ha una bona proposta també a l'Auditori de l'Hospitalet de l'Infant.
A l'Auditori Infant Pere.
Uh-huh. Amb el concert de la banda de la Cala i la banda de Vandellós de l'Hospitalet de l'Infant, Clau de Vent.
Aquest concert que vam parlar ahir a l'entrevista, que avui també hem repassat.
Bueno, en principi és tota l'agenda carregada que tenim per aquest cap de setmana, i l'altra setmana ja avancem jornades de la Tonyina, Diada de la Bicicleta, però ja en parlarem l'altra setmana.
I el dia 1, Dia del Treballador, que em sembla que hi haurà molta gent que treballarà en aquell dia per lliurar, doncs, aquí a la població, doncs, tapes de Tonyina Roja, que anirem parlant al llarg de la setmana vinent aquí al Sempre amb tu i a la nostra programació.
Pel que fa a la borsa de treball, es manté la mateixa, no mos han arribat de noves. Recordem un massatgista, una administrativa comptable, diplomat en enfermeria, un mosso de magatzem que tingui reconeguda discapacitat, també es busca un instal·lador de llum, gas, fontaneria i calefacció, un mecànic de vehicles, un comercial administratiu, una cuinera i una cambrera.
Propostes disponibles al telecentre. Què hem de fer este cap de setmana, Fini? Moltes coses, eh?
Sí.
I per tant, doncs, el millor que podem fer també és convidar la nostra audiència, els nostres oients, a que també gaudeixin d'aquest Sant Jordi.
Recordem també que demà al matí la programació serà especial de la Cala Ràdio.
Sí, això anàvem a comentar, que tenim moltes coses, però tenim moment també per recuperar tot el que van explicar els alumnes de l'Escola Sant Jordi dimecres aquí a la Cala Ràdio. Recordeu, de 9 a 2, tota la programació igualeta la podreu escoltar aquí al 107.3 i a mellamar.cat. Que tinguis un bon cap de setmana, Fini.
Igualment, i t'espero a les 9 a la planta baixa de l'Ajuntament per la caminada.
Diumenge i dilluns a partir de les 12 aquí al Sempre amb tu. Bon cap de setmana.